Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Reaccions al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat que ha presentat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, els socis de govern, afirmant que és una mala notícia, i el seu portaveu al Parlament, David Cid, adverteix que faran batalla tant davant del govern espanyol com a Europa per aconseguir que no realitzi una proposta que ubiquen en el segle XX.
Bàsicament estem davant d'una operació de maquillatge respecte a la proposta anterior. És una proposta que afecta tant a la Ricarda com al Remolar, afecta directament a la llacuna de la Ricarda, per tant, més enllà dels subterfugis que es puguin intentar utilitzar, té un impacte directe sobre un espai protegit de xarxa Natura 2000 i, a més, també afecta al Remolar.
Esquerra Republicana ha rebutjat la proposta i ha reclamat al president més ambició nacional per arrencar la gestió de mans d'Aena. Junts i la CUP demanen la compareixença d'Illa al Parlament perquè doni explicacions sobre una decisió presa, diuen, d'esquena a la cambra i als ajuntaments. Mònica Sales és la portaveu del grup de Junts al Parlament.
Ens preocupa que avui el president Illa hagi presentat un projecte sobre l'aeroport del Prat de forma unilateral i sense haver escoltat i ni tan sols informat el Parlament ni el principal grup a l'oposició, ni tampoc amb els municipis, amb els ajuntaments, com ja ha expressat la mateixa alcaldessa del Prat de Llobregat.
Per la seva banda, la Comissió Europea ha dit que està al corrent de la nova ampliació de l'aeroport del Prat presentada avui. Malgrat tot, l'executiu comunitari no ha volgut entrar en més detalls i s'ha limitat a apuntar que s'està analitzant l'anunci d'aquesta nova ampliació. Es produeix en un moment en què Brussel·les encara manté sense tancar un expedient sancionador sobre l'anterior ampliació de l'aeroport de Barcelona, un procés que es va obrir el 2021 pel deteriorament de les espècies del delta del Llobregat. I el ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat la petició del PP que el president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, s'abstingui en el debat del recurs contra la llei d'amnistia que arrenca aquesta mateixa setmana. Els populars havien reclamat al president que s'apartés del debat perquè la seva dona, magistrada Clara Martínez de Careaga, va participar en un informe del Consell General del Poder Judicial sobre aquesta norma. I la passatgera davantera d'un turisme ha mort en un xoc frontal al llaç de la AP7 amb la C14 a Vilaseca. Ha passat uns minuts abans de les 12 del migdia. Com a conseqüència d'aquest xoc ha mort una de les dues persones dels dos turismes involucrats i hi ha també 6 persones més ferides traslladades a l'Hospital de Reus i a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 10 de juny i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, avui déu-n'hi-do com està apretant la calor, més que els últims dies, i de fet encara té marge el termòmetre per anar marcant valors una mica més elevats al llarg de les immediates hores. Per tant, arribarem fàcilment als 37-38 graus de màxima a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 34-35 graus a l'Ebre, i ja cap als 32-34 graus, i a més amb una mica d'humitat i xafogó, al prelitoral, també a les comarques de Girona o les valls del Pirineu. Compte, això sí, perquè aquesta calor literalment acabarà rebentant en forma de nuvolades al llarg d'aquesta tarda, que acabaran deixant algunes tempestes. Locals, però amb mala bava, bàsicament cap a Osona, el Lluçanès, el Berguedà, al sud del Ripollès i de la Garrotxa, també l'interior de la Selva o cap a la comarca de l'Alt Urgell, ruixats que en algun cas vindran acompanyats de molt de vent i d'alguna calamarsa. De la resta del país, cel emblanquinat i poca cosa més. El dimecres, encara més calor, sobretot al prelitoral barceloní. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs, mentre resistim per suportar aquesta calor que ens anunciava en Lluís Mi Pérez, avui al Connectats sabrem què hem de tenir en compte a l'hora d'instal·lar una piscina desmuntable a casa. Ens ho explicarà Frederic Marimon, membre del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i expert en estructures. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'actuació de Trump a Los Angeles i el fenomen dels jubilats universitaris. A partir de les 5 coneixerem la Fundació Formació i Treball amb Sònia Ruiz, cap d'Acció Social de la Fundació Formació i Treball de Badalona. Continuarem amb llengua per saber alguns consells per afrontar l'examen de català a la selectivitat que comença demà. Ho farem amb Benjamí Company del Centre de Normalització Lingüística d'aquesta ciutat. I acabarem amb cultura per parlar de creadors de continguts relacionats amb el món dels llibres. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El cap de Sant Llàtzer de Terrassa ha estat escollit com a centre de salut integral de referència per implantar una reforma del sistema sanitari. A partir del mes de juliol es començarà a treballar en una reforma del model d'atenció primària que s'haurà de coordinar amb l'atenció hospitalària i millorar tot el sistema. Es tracta d'uns projectes elaborats per 26 centres escollits d'entre 116 aspirants de tot Catalunya que ara es posaran en comú per millorar sobretot en l'autonomia dels CAP i l'atenció i els temps de l'espera de l'usuari. En l'actualitat es detecten problemes d'accés al sistema sanitari a causa de l'augment de la demanda. Els tràmits burocràtics també resten temps en l'atenció al pacient i la lentitud per a les proves d'especialistes repercuteix en el funcionament de l'atenció primària. L'objectiu de la reforma que impulsa el departament és aconseguir més autonomia dels centres per gestionar millor tant la demanda com el funcionament intern dels professionals. D'aquí un any, la Conselleria de Salut avaluarà els resultats d'aquesta prova pilot per estendre-la a tots els CAP del país.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Sabadell. La flota de la TUS, Transports Urbans de Sabadell, acaba d'incorporar 6 autobusos completament elèctrics. La primera unitat començarà a circular d'aquí a poca estona, aquesta mateixa tarda, mentre que la resta ho farà de forma progressiva en els pròxims dies. L'alcaldessa Marta Farrés ha assenyalat dos dels avenços més significatius que comporten aquests nous vehicles.
Evidentment que no tenen emissions i, per tant, doncs, que defugim d'aquells autobusos, que això ens passava, jo ho havia gestionat com a regidora, parats davant d'una parada de casa d'algú llançant fum i, per tant, no, allò que deia la gent, ostres, és que ara estic aquí davant i, per tant, no tinc qualitat, això s'acaba. I el segon element que també s'acaba és el soroll, és un altre element doncs, que amb els elèctrics doncs, també. I, de fet, és veritat que haurem d'anar amb compte que no ens atropellin, això sí, sobretot, perquè ara no els sentirem.
Amb aquests 6 busos elèctrics, més de la meitat de la flota de la TUS serà de baixes emissions. L'objectiu del govern municipal, però, és que l'any 2031 tota la flota de la TUS sigui de baixes emissions, amb un 40% dels vehicles de zero emissions. Tot plegat s'inclou en una estratègia més àmplia de lluita contra el canvi climàtic que també inclou altres mesures. L'executiu l'ha batejat com a Sabadell Respira.
Gràcies, Júlia. Anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Les seccions sindicals de Comissions Obreres dels diferents ens municipals de Badalona creen un front comú per reclamar reivindicacions laborals i millorar la qualitat dels serveis públics. El nou espai sindical agrupa treballadors i treballadores de l'Ajuntament, l'Institut Municipal de Serveis Personals, Badalona Serveis Assistencials, l'Hospital Municipal, el Patronat de la Música, el Museu Badalona Cultura i aquesta casa Badalona Comunicació. Un dels objectius centrals de la nova coordinadora és impulsar una negociació col·lectiva transversal que serveixi per actualitzar les condicions laborals, reduir desigualtats salarials i posar fre a la disfunció organitzativa que, segons denuncien, s'ha cronificat en els darrers anys al consistori. Pol Alcózar és delegat de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Badalona.
Estem patint una situació de disfunció organitzativa que està abocant una mica l'Ajuntament a una situació de col·lapse i de lentitud en tots els procediments i en totes les decisions que s'han de prendre. I molt important també és les condicions de treball i les condicions salarials, que estem perdent molta competitivitat en relació amb els ajuntaments i les corporacions municipals del nostre entorn, amb unes relacions de llocs de treball que estan completament obsoletes.
El sindicat també reclama més inversió per dignificar els equipaments municipals i rebutgen qualsevol procés de privatització de serveis públics. La coordinadora també exigeix mesures contra la violència que pateixen treballadors públics, especialment en àmbits com l'hospital municipal o els serveis socials, on denuncien un augment dels episodis d'agressions per part d'usuaris. A la vegada, Comissions Obreres fa una crida a la resta de sindicats i forces polítiques de la ciutat per sumar esforços i construir un front comú que permeti, diuen, fer avançar Badalona cap endavant.
Gràcies, Anna. Seguim al litoral. Ara ens informa des del Prat Víctor Asensio.
L'alcaldessa del Prat assegura que la proposta d'ampliació de l'aeroport presentada pel govern no compta amb el suport del territori i es mostra sorpresa que, a diferència de fa 4 anys, la nova proposta afecti dos en comptes d'un espai natural protegit. Escoltem Alba Bou Jordà.
Aquesta proposta, han estat 2 anys fent, probablement doncs, fent aquests estudis per proposar-nos, segons sembla, el mateix projecte que fa 4 anys, amb la diferència que no només afecten un espai natural, sinó que n'afecten dos.
Sobre les compensacions, Bou alerta que encara estan pendents les de l'anterior ampliació i, per tant, posen en dubte les noves compensacions.
La carta d'emplaçament de la Comissió Europea que envia a l'Estat espanyol al febrer del 2021, el que diu és que hi ha 4 incompliments, un dels quals encara són les compensacions que no s'han realitzat de la proposta de la darrera ampliació d'aquesta gran infraestructura. Per tant, creiem que ells i el govern ha passat una pantalla que en realitat no està passada.
L'alcaldessa del Prat ha assegurat que lluitaran per aturar l'ampliació de l'aeroport a totes les instàncies possibles, posant èmfasi a la política europea.
Gràcies, Víctor. De retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Hola, bona tarda. El periodista castellarenc Àlex Portolés de Silva passa a presidir la nova junta directiva de la Federació Catalana de Cineclubs, una entitat que agrupa més de 60 cineclubs d'arreu del territori català. Així es va decidir a l'Assemblea General de Socis de l'entitat que va tenir lloc al cinema Edison de Granollers el 7 de juny. La nova junta directiva es completa amb Mireia Iniesta, Mireia Fernández i Cristina Santacreu. També compta amb 7 vocals. Portolés ha explicat que és una junta que combina experiència i també joventut i representada per cineclubs amb solera i d'altres més joves, perquè per ells és important també que hi hagi relleu generacional.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sara Vella.
La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Bullpelleres, que també donarà servei a Can Mates i Mirasol. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del Servei d'Intervenció Socioeducativa, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Gemma Aristoi és la regidora de Drets Socials.
El centre obert de Bullpelleres ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Bullpelleres com a Mirasol com a Can Mates. Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no, en els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
Preguntada sobre el futur de la seu dels serveis socials, la Casa Mònaco, Aristoi ha explicat que des de l'Ajuntament s'estan tornant a plantejar traslladar aquest servei a l'antic Ajuntament, a la plaça de Barcelona. Ara bé, la mudança no seria en cap cas immediata, ja que caldria fer obres per fer l'edifici accessible.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
L'estiu ja gairebé és aquí i qui més qui menys comença a buscar alternatives per passar la calor. Engeguem ventiladors, busquem les ombres, baixem les persianes, anem a les piscines o a la platja. I si no, intentem que l'aigua vingui a casa. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, si ara que arriba el bon temps comencem a fer tot això, però respecte a les piscines desmuntables cal tenir en compte una sèrie de condicions que ara ens desenvoluparà en Frederic Marimon, un dels experts en infraestructures. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, el lloc. Quina zona no hem d'acondicionar per poder instal·lar aquestes piscines desmuntables? Van bé posar-les a qualsevol lloc? O en funció de la capacitat, pes, mida que tinguin, hi ha algunes zones que queden més restringides?
Bueno, doncs, potser com a referència bàsica, tenim de tenir en compte que l'aigua té un pes específic de 1.000 quilos dividit per metro cúbic. És a dir, que efectes pràctics, doncs, un nivell d'aigua que correspon a la profunditat que pot tenir aquesta piscina d'un metre, doncs, ens dona una sobrecàrrega important, una sobrecàrrega de 1.000 quilos dividit per metro quadrat. Això és una sobrecàrrega que no està pensada per aguantar en un edifici d'habitatges. És quasi, podríem dir, una sobrecàrrega d'un edifici industrial. No està preparat en absolut. Llavors, si he de fer com referència el que la normativa obliga per un edifici residencial d'habitatges, que seria el Codi Tècnic d'Edificació, doncs tenim que per un ús habitual d'habitatge, el mínim que té d'aguantar és 200 quilos dividit per metro quadrat. A la pràctica, sempre els promotors, per donar-li un ús més important, doncs s'acostumen a superar aquest valor mínim. Per exemple, uns 300 quilos dividit per metro quadrat. Això seria en l'interior d'un habitatge. En una zona d'una coberta transitable, transitable d'ús privatiu, com pot ser el terrat d'una casa, doncs això està pensat per aguantar una càrrega de neu, alguna de manteniment, i per tant ja el valor és més petit, uns 100 quilos dividit per metro quadrat, potser una mica més. O sigui que efectes pràctics, una piscina inflable d'aquestes de nens, que pot tindre una profunditat d'aigua d'un pam, que seria doncs, els 20 centímetres, doncs dona una càrrega de 200 quilos dividit per metro quadrat. Per tant, podríem dir que aquests 200 quilos dividit per metro quadrat, que seria l'aigua més damunt, també tindríem de pensar que els nens doncs, estan allà jugant, doncs és admissible de poder-ho fer. En canvi, si estem parlant d'un jacuzzi, per cas vull instal·lar un jacuzzi al terrat, vull instal·lar un jacuzzi...
Bueno, aquestes piscines més grans, no?, que tenen com més estructura, aquestes que es veuen ja també, més grans.
També, més estructura, també, Estaríem parlant tant aquestes que van muntades en ferro, sí, o un mateix jacuzzi inflable, doncs ja estem parlant d'uns 70 centímetres. 70 centímetres doncs, són 700 quilos dividit per metro quadrat. Per tant, és inadmissible. O sigui, la idea, diguéssim, de, sense ningú tipus de comprovació ni consulta, instal·lar una piscina d'aquestes en una estructura o un jacuzzi, pues no es pot fer. De fet, si mirem els prospectes, les fotografies que tenen aquestes piscines i aquests jacuzzis, pues sempre veiem que és sobre terreny, en el jardí o a fora. No és una fotografia sobre una terrassa. Aleshores que... Si la nostra idea és instal·lar una piscina inflable de nens, jo diria que, vaja, en una mica de sentit comú, sapient que si l'estructura està bé, no té patologies, jo diria que sí, que es pot fer. Aquest PAM, en canvi, un altre, doncs no. És a dir, si tenim de fer una consulta a un tècnic d'estructures, un enginyer d'estructures, un arquitecte tècnic, un aparellador, en definitiva un facultatiu, un professional de la construcció, doncs ens tindria de donar les pautes per veure si tenim d'instal·lar-ho o no. Això seria des del punt de vista estructural. Algú sempre diu coses com, bueno, és que a la pràctica les estructures sempre aguanten més. Ve algun tipus d'afirmació com, ostres, jo a casa tinc una banyera, i una banyera té, bueno, doncs quasi mig metre, no?, de profunditat d'aigua, no? Però clar, tenim de considerar que una banyera, doncs, està arrimada habitualment a la paret, està aplicant la càrrega pràcticament sobre la paret de càrrega o sobre una zona que hi ha pilars. En canvi, aquesta piscina inflable, doncs, la instal·larem precisament al mig, en la zona central del vano de l'estructura, per poder donar accés per tots els punts, no? Per tant, és el més perjudicial possible, o en un balcó, que tenim un sistema estructural que és envoladís, que també és, diguéssim, molt delicat des del punt de vista de l'estructura. Per tant, vaja, no hi ha excuses en el sentit de que quan anem a instal·lar una piscina important, que no sigui aquesta piscina de nens a un pam d'aigua, doncs tenim de fer sempre una consulta.
Clar, imagino que si anem a comprar una d'aquestes piscines més grans, amb més estructura, ja hi haurà qui ens posarà el fre, no?, d'haver de complir una sèrie de criteris, però segurament aquestes piscines de plàstic més petites, no?, amb infantils, són més accessibles i per això doncs està com més acceptat, no?, i en principi no hi ha d'haver problema. Però tot i això, imagino que també hem de tenir en compte de no omplir-les més del compte, no?, vull dir, al final posar una capacitat d'aigua raonable d'un pam perquè la canalla pugui jugar, però no omplir-la fins gairebé dalt, no només pel malgast d'aigua, sinó també per aquest pes que comentava ara vostè.
Exactament. Sempre tenim de pensar el pitjor. A més, el fet de sobrepassar el nivell de la piscina, perquè hem posat una mana i a partir d'aquí l'estem omplant, tenim de considerar que pot vessar aquesta piscina, inclús es pot trencar, i tindrem un vessal d'aigua que pot perjudicar, doncs, el veí. I, atenció, la companyia d'assegurances no contempla que el nostre habitatge tinguem un ús d'una piscina. I, per tant, diguéssim, podem tindre uns perjudicis a pagar el veí o la mateixa comunitat, no? I, en canvi, la pòlissa d'assegurances, doncs, no contempla aquest ús.
Clar.
Això és un tema a tindre en compte. Sí, a nivell anecdòtic, jo recordo d'haver intervingut en diferents situacions, no? Una d'elles, doncs, unes cobertes de naus industrials que s'embussa el desaigua. Llavors se va acumulant l'aigua perquè té un peto que impedeix la sortida, s'embussa el que és la canalització de desaigua i a partir d'aquí, doncs, un col·lapse estructural. També recordo haver intervingut, en aquest cas, diguéssim, una malifeta d'uns nens d'un col·legi que un cap de setmana van xufar la mànega del lavabo sobre un terradet que hi havia i van tapar, diguéssim, la sortida d'aigua, no? Se va acumular l'aigua fins al nivell de la barana, no? I va provocar el col·lapse. Sortosament era un cap de setmana i no va haver ninguna lesió, Per tant, l'aigua, a nosaltres ens sembla que no és res, i en canvi té una càrrega molt important. Si féssim l'equivalència en una càrrega de neu, doncs, i veiéssim, la neu pesa molt menys, no? Doncs veuríem la nostra terrat en una càrrega de neu d'un metre, hi ha un metre i mig, ja veuríem que això aquí és una barbaritat. L'aigua enganya molt i evidentment ens dona una sobrecàrrega que no està prevista en les estructures d'habitatge.
Perquè el que comentava de les assegurances, quan compres una piscina d'aquestes, tampoc t'entra cap mena d'assegurança ni et cobreixen cap mena de risc. Vull dir, sempre anirà a càrrec de l'usuari en aquest cas.
Exactament. És allò que havíem comentat abans, no?, que sempre les fotografies i sí, inclús les instruccions de muntatge sempre es veu que s'està fent sobre un jardí. Uh-huh. També puc transmetre alguna experiència que he tingut en muntar aquestes piscines damunt d'un lloc que s'ha posat gespa artificial.
Ah, varia, en funció de si és natural que artificial. Això també cal tenir
sí,
en compte?
Sí, ha variat perquè normalment quan se posa una gespa artificial es fa una capa de sorra damunt per evitar que torni a sortir les herbes, per anivellar-ho perfectament. Llavors, el pes d'aquesta piscina ha provocat, diguéssim, que s'enfonsés... una enfonsada, diguéssim, sobre aquesta gespa artificial, que no passa res des del punt de vista de la seguretat, no? Però ens ha quedat un forat, pràcticament, en el nostre jardí. O sigui que també són efectes que cal tindre en compte. Malgrat que la gespa artificial es torna, si és d'una certa qualitat, es torna a recuperar. Una vegada que hem retirat la nostra piscina per guardar-la durant l'hivern, no? Doncs només tornar-la una altra vegada a raspallar, torna una altra vegada, si és de bona qualitat, la gespa artificial. Però atenció, que estigui ben compactada la sorra, perquè si no ens quedarà la rodona o el rectangle de la nostra piscina en el jardí.
I pel que fa... També... Ai, digui, endavant.
Sí, també s'han descrit alguns accidents al costat d'un mur, posar una piscina al costat d'un mur, i també ha provocat desperfectes en el mur, patologies. Però això són, hi ha casos una mica extrems, no és una cosa que realment ens tingui de preocupar, que al costat tinguem un mur. Però sí que s'han descrit algun tipus d'accidents. Per tant, la recomanació és sempre consultar un professional, un enginyer, un arquitecte, inclús el mateix constructor, si és una persona en experiència, doncs també ens pot orientar en la ubicació d'aquesta piscina.
Mm-hmm. Comentava també, ara tenim ja unes nocions bàsiques de quan i on podem instal·lar una piscina d'aquestes desmuntables, però pel que fa al manteniment, què hem de tenir en compte també? Perquè, per exemple, aquestes més, més habituals, no?, de plàstic, potser amb el plàstic l'escalfor es pot anar donant, no?, i tenir un vessament del que comentava ara vostè, o potser hi pot haver alguna esquerda per on llavors es pugui filtrar aigua. Pel que fa al manteniment, què hem de tenir en compte, sobretot basant en els materials en els que estan fets?
Bueno, doncs tenint en compte que habitualment són plàstics, i els plàstics no tenen una duració infinita. És més, el que és la calor i sobretot la llum del sol, els ultraviolats, deterioren el plàstic. Per tant, jo diria que passat l'estiu, el seu és retirar-ho i guardar-ho. Perquè si és que el deixem durant molt de temps sense desmuntar, doncs això no ens donarà gaires anys. Potser el segon o el tercer any ja tindrem ja escaldat el nostre plàstic. Per tant, el seu és netejar-lo i guardar-lo. Després, en quant a la seguretat elèctrica, que podríem tindre, sortosament tots aquests equips, la veritat és que estan doncs, en sistemes de protecció elèctrica que fan que qualsevol incidència saltin. Estic parlant dels jacuzzis, potser perquè tenen una instal·lació elèctrica de depuradora i d'escalfament. Per tant, aquí sí que hi ha una certa seguretat, tot està protegit. Per tant, jo diria que està realment força cuidat. I si no salta el magnètic de nostre, de casa, doncs saltarà el propi que té el mateix jacuzzi o piscina que pugui tindre depuració o climatització. En aquest sentit podem estar, diguéssim, més tranquils.
Perfecte, doncs, Frederic Marimon, moltes gràcies per haver-nos donat aquests consells ara que comença l'estiu i segurament la instal·lació d'aquestes piscines desmuntables. Moltes gràcies.
Sí, sí. Moltes gràcies, a tu.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
De 5 de la tarda obrim la finestra a l'opinió. Aquesta tertúlia a tres bandes que avui la compartirem amb el Francesc Ribot, que és exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. El tenim a Badalona. Francesc, bona tarda.
Bona tarda, i avui sí que som caloroses, eh? Més que altres dies.
Avui molt caloroses. Mira, el Jordi Casas, que és historiador i m'acompanya aquí a l'estudi, que és un altre dels tertulians. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Que no saps el sacrifici que ha hagut de fer per sortir de casa aquesta hora.
Estàs a casa, que és l'hora de la migdiada, de l'hòstia.
Sí, sí, sí. Però has passat per l'ombra, no?
No sé quina, però sí, sí, passa per l'ombra.
Jo tinc l'avantatge que, com que no tinc aire condicionat, no, aquesta part, no, la diferència no la veig.
Jo tampoc en tinc.
Però aquí s'està bé,
aquí ara s'està bé. Sí, aquí s'està bé.
Vinga, doncs no et queixis. A sobre estàs, mira, fresquet i tot. Vinga. Míriam Ocendo és mestra i activista, la tenim a Sabadell. Míriam, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tu què tal? Com ho portes?
Bé, a mi és que m'agrada la calor. Jo sóc feliç. En 30 graus jo començo a ser feliç. Llavors, clar...
Però espera, que això anirà increixendo, eh?
O sí, sigui, sí, però prefereixo 40 que 10. O sigui, això ho tinc claríssim. Sí, sóc aquell tipus de persona, també existim, que després estic tot el dia, ai, quina calor que fa, però amb el fred ho passo realment malament. Així que jo ho agraeixo.
De totes maneres, jo no sé, eh? Ara ens ho diran el Francesc i el Jordi, si amb l'edat un ja passa
això ja, clar. Això ja encara no ho he vist.
Però és possible que hi hagi, sí, un canvi de tendència, no? A mesura que ens fem grans, o què?
Que aguantem menys la calor.
Això de no voler la calor?
No, la calor. Em fa matonta.
T'atonta, bueno, això a tothom.
Més de l'habitual.
Jo, com ja és el meu estat, jo crec que ja estic així tot l'any.
Francesc.
Jo aguanto perfectament tant a les situacions extremes, tant de fred i de calor. No obstant, recordem que avui en dia el sol és necessari i quan et vas fent gran amb l'edat, el cos elimina, o sigui, assimila menys la vitamina D.
Vitamina D.
I, per tant, és convenient que prenguem el sol. No ens quedem tan a casa, no? I perquè realment la manca de vitamina D té una sèrie de conseqüències amb el cos, no? Per tant, i la companya, pues, si li agrada tant el sol i les temperatures extremes, el dia que faci el traspàs, que tard o d'hora tots farem, suposo que triaràs a l'infern que no pas al cel.
Bueno, jo crec que l'infern m'ha triat a mi, ja fa molts anys, vull dir que... crec que ja no tinc escapatòria.
Molt bé, doncs després d'aquest preàmbul que té a veure amb la temperatura que arriba ja a les portes de l'estiu, si no hi som ja, pràcticament, parlem de Trump. El Jordi deia, ostres, hem de parlar de Trump? Però si és que fa dies que no parlem, i aquest senyor doncs té l'habilitat d'haver de ser notícia cada dia. Cada dia que es lleva és notícia. Ja ho propicia i ja li agrada ser notícia. I nosaltres, clar, cada dia no en parlem del Trump, però de tant en tant sí que ens agrada doncs fer una ullada al que està passant als Estats Units. I com sabeu, doncs aquestes batudes que fa d'emigrants suposadament o presumptament indocumentats està arribant a uns extrems a Los Angeles que doncs... no sé, potser recorden vells temps aquí i a prop a casa nostra, guardant les distàncies. Eh? El senyor Trump ha desplegat 700 mariners i 2.000 guàrdies més a Los Angeles. Jo us pregunto, per què tria fer aquest tipus d'actuació precisament a Los Angeles?
Bueno, perquè a part de que hi ha una població immigrant molt important, em sembla que supera el 50% de la població, i també en el conjunt de l'Estat, és molt important, té Mèxic a prop, etc. Perquè el governador i el governador de Califòrnia és demòcrata i l'alcaldessa de Los Angeles és demòcrata, i per tant s'ajunta tot i és un irresponsable i un sombat, no? I el que vol és, bueno, és encendre-ho tot, demostrar, suposo avui el Xavier Mas de Xaxares a La Vanguardia deia, bueno, per una banda, amb això vol demostrar que té l'exèrcit al costat, no?, que és capaç de portar l'exèrcit, vinga, la Guàrdia Nacional, pim, pam, 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 Pasqual, i després ell deia una cosa, deia, aquest tio és capaç d'estar fent un assaig general, o un assaig, perquè en un moment determinat, quan vinguin les eleccions del mig mandat, doncs sap que això funciona, ho torna a provocar, declara l'alarma nacional i suspèn eleccions, o pot suspèn eleccions a algun estat que li sigui perjudicial electoralment. Bé, és una hipòtesi, no? De totes maneres, per acabar aquesta primera ronda, fixem-nos en com ha canviat la història. L'última vegada que va enviar el president dels Estats Units la Guàrdia Nacional a Califòrnia sense permís de guàrdia civil va ser per unes manifestacions, per no, garantir unes manifestacions a favor dels drets socials.
Els drets socials dels negres.
O sigui, per garantir una manifestació a favor dels drets socials, que hauria de dir els drets socials dels negres, que fins aleshores estaven superdiscriminats. Ara donar la volta i ara és per reprimir aquells que defensen que no es pot fotre fora la gent d'un país així per la pata galana, no? I per veure el canvi que s'ha produït, no?
Vinga, quina lectura en feu vosaltres, Míriam?
Doncs mira, jo penso també que el lloc estratègic a nivell geogràfic de Los Angeles és molt important també, i evidentment la demografia de la ciutat. I està fent una mostra de força, o sigui, un cop a la taula, un cop més, un cop a la taula d'aquest, com dic jo, descontrolat, que fa ell, no?, que va fent. I el que està mostrant al final és això, no? O sigui, no està garantint la seguretat ciutadana, al contrari. O sigui, aquests aldarulls s'estan incrementant doncs, per la presència de la policia. Això ho hem vist també, com deies tu, a casa nostra. Sí. Mm. Mentre més policia, el que es fa és més repressió i el que es crea són molts més aldarulls. I penso que el que vol buscar és justament això, doncs, que després sigui com... que sembli justificat aquesta violència policial. Però vaja, és que imposar aquest ordre que està posant... El benefici es beneficia a molt pocs, però vaja, que és com un patró que està agafant l'extrema dreta, que cada cop que hi ha qualsevol protesta que qüestioni doncs, el seu statu quo, més policia, més exèrcit, i bueno, no sé, per mi és totalment inacceptable en un país democràtic que, bueno, la tendència que està agafant és complexa, però no sé, és que és una manca total per les llibertats civils, i com deia el company, aquesta diferència tan heavy de quan es va treure per últim cop sense permís, doncs... Es veu clar la tendència.
Això, Francesc, això és un voler marcar territori, es podria equiparar, salvant les distàncies sempre, amb un 155 o...?
No té res a veure, perquè en aquest cas el govern, el president i el govern federal el que faran o el que han fet fins ara és aplicar la llei. Per tant, aquí no. Aquí ens van aplicar una sèrie d'ordenances que estaven previstes a la Constitució però mai s'havien desenvolupat. No? El que passa que res és casual i el Trump no juga a l'atzar. Que és un irresponsable, estic totalment d'acord. Que és una persona que cremaria mig país per tal d'assegurar-se la permanència d'ell al poder i dels seus amics al poder i de la gent que hi ha darrere al poder, també. És cert que una de les primeres vegades que es va aplicar la llei d'insurreccions i el president dels Estats Units va enviar la Guàrdia Nacional a un territori, va ser precisament pel tema contrari, no? per garantir que es podien exercir els drets civils de la població negra. Tot i així, hi han hagut altres precedents en què els governadors tenen una certa capacitat de resposta. Aquí, com que és molt diferent l'estructura política de Catalunya, de l'estat espanyol amb el dels Estats Units, hi ha conceptes que ens venen, que no les agafem, no? La Guàrdia Nacional està sota el comandament del governador de Califòrnia.
Correcte.
Del governador, no de l'estat. Tot i així, sí, és a dir, que el David, que el governador de Califòrnia, podria mobilitzar la Guàrdia Nacional i ficar-la com a barrera per defensar i evitar les deportacions. Sí que és cert que la llei permet al president dels Estats Units invocar la llei d'insurrecció i després ficar la Guàrdia Nacional sota comandament federal. Això ho podria fer. Però d'entrada, això què comportaria? Pues que el governador de Califòrnia podria portar als tribunals aquestes acusacions del Trump. I els tribunals decidirien si realment declarar la insurrecció pel que estan fent és legal, és proporcional o no. I es demiria, i podria arribar fins al Tribunal Suprem. Jo crec que hi ha moltes de les decisions que ha fet el Trump que estan judicialitzades i que arribaran al Tribunal Suprem. Tot i així, ell el que vol és aconseguir el cop d'efecte, sempre l'aconsegueix, perquè tots els mitjans i tots els comentaristes ens fem ressò, i amb això ja guanya. Què és el que està aconseguint? Pues, una paraula que no és menor, està aconseguint aterroritzar bona part de la població migrada que hi ha als Estats Units. I Europa hauria de fer pressió directa, no només amb els arancels, sinó amb això, perquè imagineu-vos els milions i milions de llatins que hi ha avui en dia als Estats Units que poden ser deportats al seu país. Què faran? Què faran? S'aniran a Venezuela? Sortiran per cames. S'aniran a Argentina? Sortiran per cames. Jo no sé a les vostres poblacions, però a Badalona jo tinc molts amics i amigues argentins que porten anys visquent a Badalona i cada vegada sents més l'accent argentí pels carrers de la nostra ciutat. Pues imagineu-vos si el país de les oportunitats tanca portes. Què farà la gent? La gent no emigra per fer turisme, normalment. Emigra per poder sobreviure, no? I el que està fent el Trump... l'altra alternativa que queda és... també hi ha un altre dels motius pels quals escull Califòrnia. El company ho ha dit molt bé, que és per la seva frontera, a prop de la frontera mexicana, també pel fet de que una dels... no tapats, però sí que una de les persones que es diuen que pot competir amb ell a les properes eleccions presidencials és el governador de Califòrnia.
Clar.
Que és un personatge molt singular, és un personatge singular que ve de família rica, però que es veu que viu en un petit apartament i que diuen que ha fet donació, de fa bastants anys, ha fet donació pues, a la gent que va patir els problemes dels incendis, pels menjadors escolars. És una persona que té un perfil molt, molt elegible, a diferència del, amb tot el carinyo, del Biden o de la Kamala Harris, que sembla que es va despertar el penúltim dia.
Per tant, també es pot contemplar com una acció descaradament política, és
no,
a dir...
És una acció descaradament política. Primer, hi ha tota una discussió xenòfoba darrere, no? De nosaltres primer, els emigrants fora que ens foten llocs de treball, i... si això és en un estat demòcrata millor, no? Perquè llavors allò vinga merda en contra del governador i l'alcaldessa, i perquè sap que això té, és que no oblidem mai, això té un electorat, això té una gent que...
Un electorat que a hores d'ara hi ha molta gent que s'està penedint.
Bueno, però vull dir que això...
Sí, però allà hi és.
Però els Estats Units profuns compren aquest discurs, Compren aquest discurs, i això ho sap...
No només el compren, sinó que l'última enquesta que va sortir fa unes setmanes, després d'haver fet molts disbarats, li donaven un grau de suport del 48%, O sigui que realment, el que deia el company... No oblidem, si només hem de mirar el cas del nostre país, o sigui, a veure, quan un discurs xenòfob, racista...
És que el racisme
entra,
va per sobre, com
diria d'altres coses. Ve per quedar-se, i a més, desacomplexa. És a dir, quan es comencen a sortir pels mitjans certs discursos, primer de Ciudadanos, després del PP, després de Vox, cada vegada hi ha gent que es veu amb més cor de dir en veu alta allò que potser pensava dins. I d'aquí atacar, atacar un grup de, evidentment, atacar un grup de llatins. Un dia, com passava per allà a Almeria, que s'havien cremat zones on vivien gent en marroquina que estava recollint la maduixa. Coses d'aquestes, als Estats Units pot arribar a passar. Sí, sí. Pot arribar a passar.
A més, clar, amb un incendi paga un altre. Perquè, clar, hi ha el que incendi... Bueno, primer sí, els aranzels, sí. Després la seva picabaralla...
Amb l'Elon Musk.
Dic picabaralla, potser hi quedo cosa, amb l'Elon Musk. I ara ho tapa amb això. És un rei responsable, un incendiari...
És un incendiari, és un
més,
hooligan.
A més, és clar, és que no només als Estats Units. O sigui, des de fa uns anys, i en això les xarxes han fet un paper extraordinari, la dreta i l'autodreta han perdut qualsevol tipus de complexa i està disposada a tot el que faci falta. O sigui, jo acabo de llegir un llibre d'un tal, no sé com es diu, però es diu Walter de Cognom, que és una acadèmica dels Estats Units, que ha fet un llibre que diu com arriben les guerres civils i com evitar-ho. Clar, està escrit en el 22, després de l'experiència del gener del 2021 del Capitoli, però no amb l'elecció, la segona elecció d'allò. I ella, i ho argumenta i tal, no desestima la possibilitat d'una confrontació civil als Estats Units.
Fa pinta.
I a mi la por que em fa també és el tema que comentava el company de les xarxes, no? Que al final el que estan fent és cantera, i a mi això és el que m'espanta, perquè tu quan ets adolescent agafes tot de molta fervor i com si fos allò la Bíblia l'única veritat absoluta. Llavors que s'estiguin formant políticament i socialment adolescents a través d'aquests personatges racistes, misògins i d'extrema dreta i amb unes polítiques, evidentment, horroroses a nivell de drets humans, m'espanta, perquè aquesta gent d'aquí poc ja serà major d'edat i ja estarà dins del sistema, no?, polític. I, ostres, si ja estem cap a la dreta, no sé què passarà quan aquests adolescents de 13, 15... en tinguin ja 18. No sé si ha de passar alguna cosa molt greu perquè canviïn el xip i se n'adonin que simplement els estan comprant a través d'aquests inputs fàcils, no? I que al final els estan tractant com tontos, perquè és això, quan aquestes criatures es surtin al sistema social i polític del país que sigui, perquè està passant absolutament de manera global.
Aquesta autora...
No, penseu que no...
No, anava
a comentar que penseu que, o sigui, que, a veure, que estem en un món globalitzat, res surt de la nit al dia, l'extrema dreta fa molts anys que des dels Estats Units, amb els seus aliats a Europa, van fent feina, van comprant mitjans, van creant líders, van ficant diners. Recordeu-vos la sentència contra Vox i a l'Abascal per haver rebut diners per la campanya electoral del Víctor Orbán dels partits hongaresos. Recordeu-vos que el senyor Albice, que va treure diversos 3 eurodiputats, també va estar sentenciat per rebre diners del sector dels negocis. És a dir, la dreta no té escrúpols. O sigui,
no.
El problema que tenim amb aquest país i amb aquest estat és que la gent que vota dreta i la gent que vota esquerra reaccionen diferent. Mentre que la gent que vota dreta sempre acaba tornant a votar la dreta per molts escàndols que hi hagi, i no serà perquè no hi ha cada dia, la gent que vota esquerra, quan veu que aquells que ha votat, que se sent els seus,
sí.
han fet disbarats, aleshores què fa? Es queda a casa.
Sí, llavors,
perquè guanyi la dreta...
Clar,
perquè guanyi la dreta i extrema dreta només han de votar ells, però si els nostres no van a votar, també li regalem el vot, i després ells, quan arriben, costa desenganxar-los de la cadira.
Sí, sí, no. I a més, a veure, és veritat que l'esquerra, per raons òbvies, intenta apel·lar a la raó, la reflexió, a pensar el vot i tal, en canvi la dreta no. La dreta, i sobretot la dreta, apel·la als instints més bàsics. I això afavoreix els algoritmes de les xarxes, eh?
Sí,
s'ha demostrat que els algoritmes de xarxes estan pensats per empitjorar l'ambient i perquè la gent contesti me gusta a males notícies i a males maneres. En canvi, les bones notícies i tal, això no es propaga tant. S'ha estudiat i està demostrat. El paper de les xarxes ha sigut tremendo. Aquesta senyora, aquesta acadèmica, demostra, a part de que evidentment ha servit per catapultar l'extrema dreta a tot arreu, que ha tingut una relació directa, causa-efecte, amb moltes guerres civils. El tema de les xarxes.
I la instrumentalització
de les xarxes.
Només penseu en quins eren els grans empresaris que estaven, després de la presa de possessió, al costat del Trump.
Els de les tecnològiques.
Mark Zuckerberg de Facebook, estava l'Elon Musk de Twitter.
Sí, res passa
perquè sí.
La boda de mi mejor amigo, semblava.
Ai, la veritat, sí, sí. Quina vergonya, aquella imatge, perquè a part és el que representa aquella imatge.
Deixeu-me fer un paral·lelisme. A l'any 1848, Marx, si Engels el manifest comunista, potser s'amplificant, o en aquell moment potser era veritat, deia que el govern d'un estat era el Consell d'Administració dels capitalistes. Ara queda claríssim que als Estats Units, el govern dels Estats Units és el Consell d'Administració dels grans capitalistes de les tecnològiques. Es va avançar 170 anys, Marx, és que la va clavar.
Escolteu, anem per una bona notícia.
Va, anem per una bona notícia, vinga.
No?
Va.
Com a mínim acabarem així.
Que, almenys no acabarem plorant.
Amb bon gust de boca.
Sí, i tant. És un fenomen que va a l'alça. Segurament que vosaltres en el vostre entorn coneixeu algú. Estem parlant d'universitaris i jubilats.
Sí.
És a dir, els jubilats que ara són... No és que siguin proactius, és que, vamos, és que no tenen temps ni per descansar.
M'ho diràs
a mi? I aquí, al costat en tinc un. Més de 65 anys és un bon moment per cursar una carrera o per voler ampliar coneixements?
Fantàstic.
I tant.
Si estàs bé del cucu...
Jo estic desitjant jubilar-me per estudiar filosofia i història de l'art.
Bueno, jo també. No, a veure...
T'ho dic en sèrio.
Jo diré un exemple. Bueno, jo quan vaig començar història no estava jubilat, però en tenia 28, que no era edat. Jo vaig aprofitar molt més la carrera que si hagués començat en 18 anys. I a més ho veiem amb la resta de la classe perquè
anàvem
amb una determinada formació, unes determinades inquietuds socials i tal i qual. Jo crec que 65 anys, si estàs bé del coco i físicament que ets capaç d'anar a la universitat i tornar i tal, hòstia, és una... Mira, jo, un ex-sogre, ho puc dir perquè està mort, un ex-sogre de la meva germana va començar quan es va jugar la carrera de dret per no aguantar la seva senyora. I va acabar la carrera. I va acabar la carrera, va començar amb 65. El de no aguantar la seva senyora no és broma, però bueno... No, ja sé que la gent no ho fa per això. Però i la va acabar, i l'home la va disfrutar, i a vegades li donava lliçons al profe, perquè, clar, tenia una experiència personal que el profe no tenia, i... Hòstia, a mi em sembla fantàstic. Jo quan vaig jubilar vaig estar a punt de començar dret. El que passa és que vaig dir... Va, amb una carrera
ja
faig. Amb una carrera ja faig.
Vinga, Francesc.
No, a veure, jo crec que si mai és tard per enriquir la ment, mai és tard per agafar coneixements. Jo diferencio alguna mena de carrera, és a dir, a veure, als 65 anys, ficar-te a estudiar medicina, no t'ho recomanaria. Ara bé, totes...
Per curiositat...
No, sí, però també...
No faràs el MIR, potser, no?
Exactament, sí. A veure, bueno, potser sí que ens vindria bé, perquè amb la manca de mitjans de família que hi ha, potser... Sí, seríem benvinguts, eh? Tot i així, no només tenim la part de les ciències, de les lletres, de la història, de la filosofia, sinó que, a més, a part de la part universitària, tenim les aules d'extensió universitària especial dedicades a la gent gran,
que
el compromís és menor. I, per exemple, a Badalona, el curs superior de català per la gent gran ara s'ha quedat sense espai per la temporada vinent, perquè era un espai que utilitzava la Pompeu. La Pompeu s'ha marxat d'aquest espai i ara falta veure si l'Ajuntament li troben un espai, que des d'aquí també faig aquest crit d'alerta a l'Ajuntament, a veure si espavila, que són massa assignatures les que té pendentes, no? Aleshores, utilitzar, i a més, jo us puc assegurar que si cita en alguna de les sessions i s'omplen teatres de 400-500 persones, de gent que té ganes d'aprendre, ganes de conèixer, ganes d'enriquir-se, i és una manera de tindre el cervell actiu, i no oblidem que per poder viure mentalment amb recursos i amb plenitud has de tindre el cervell actiu. El cos també, no? Però el cervell sobretot.
La millora de la salut mental és brutal, no? I a part el tema social, que a vegades doncs, a certes edats doncs, el teu cercle social, pel que sigui, disminueix, i tornar a una aula, doncs també això... I és una retroalimentació, perquè jo quan estudiava teníem persones de... Potser 65 no, però 50 llargs, 60 sí. I la veritat és que al final es retroalimenta un munt i aquesta connexió entre generacions és molt xula i aquesta transferència de coneixements entre generacions, no? I a part, doncs, tot el tema que comentàvem de salut mental, augmentar l'autoestima, satisfacció personal... i també que no només és algo personal, sinó que està més que demostrat que la gent doncs, que té una vida activa a nivell acadèmic també té una vida activa a nivell... cívic, o sigui, són més participatius de la vida social, i això al final és un benefici col·lectiu, no? Per tota la societat, no només per aquella persona. I penso que això és algo que no hem d'oblidar. I quan ens formem a nosaltres, estem formant el nostre entorn alhora. I l'aprenentatge al llarg de la vida és bàsic. O sigui, no només amb allò que tens tu de la teva feina, no? Que tu vas fent les formacions de mestre, per exemple, no? Doncs t'interessa, jo què sé, la vida sexual del peix de la riera de no sé on, doncs te'n vas i estudies un curs d'aquest peix, no? Mm. Perquè al final que et mantingui viu i motivat a la vida. No tot és treballar, també hem d'estudiar.
Jo li comentava al Jordi, sí, abans de començar la tertúlia, que sort dels jubilats i sí, aquest afany de participar en un munt de coses que, sobretot, les entitats, hi ha moltes entitats que s'aguanten gràcies a...
A Sant Cugat, i crec que això és generalitzable, si els jubilats ens paréssim allò, pam, el 70% de les entitats s'anaven a prendre pel sac.
Total. Per això és tan important els diaios flautes durant el moviment 15M, també.
I això
perquè tenien molta força.
Això és de fer una carrera de gran... És un símptoma de mostra que hi ha inquietud intel·lectual, això és molt important, i igual, amb una mica de sort, lligues i tot, també. Vull dir que
jo la carrera no
vaig lligar, però és un al·licient, també.
Per ficar un contrapunt a tot aquest optimisme que esteu vessant, també vol dir que alguna cosa hem fet malament en relació al que estàvem comentant ara. És cert, a Badalona, les associacions de veïns, els grups de gent gran, els casals de les dones, els sindicats, els partits... Tota la societat civil, si traiem les de més de 60 anys, es quedarien en quadro que haurien de tancar les portes. Alguna cosa no hem fet bé per no afavorir aquests relleus amb totes les excepcions que existeixen. A la nostra ciutat de Badalona tenim també algunes associacions de veïns, sí, amb gent jove, participativa, activa, igual passa també amb el moviment feminista, que més enllà dels grups de dones de tota la vida, també hi ha grups més joves i més ideologitzats que també estan presents en totes les lluites. No? Però sense la gent de més de 60 anys, no oblidem que d'aquí 5 o 10 anys, una de cada 4 persones tindrà més de 65 anys.
El baby boom.
Sí.
I a més, són gent que, a diferència de la gent més jove, la gent de més de 65 anys acostuma a anar a votar entre el 80 o el 90%.
Per tant, el pes és important. Som els que més votem entre altres coses.
Correcte, no. La milla entre raó, sabem el que havia.
Per consciència.
Sabem el que ens va costar poder votar i valorem la seva importància.
Doncs ho deixem aquí.
Vinga,
senyors i senyora Butxi, moltíssimes gràcies.
Adéu, cuideu-vos.
Que vagi molt bé, bona tarda. Adéu-siau.
Bona tarda a tots.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q. A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
El temps passarà. La música no l'oblidarem i junts viurem records que ja ens han dit adéu. Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. Cada diumenge a les 6 de la tarda, al 91.5 de la FM.
Ràdio Sant Cugat.
www.cugat.cat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
In her eyes.